Catalunya Valley.
S'han presentat smartphones sense botons i sense punts de càrrega USB. Què vol dir això? Que totes les dades i arxius es transmetran sense cables i que carregaran, atenció, la bateria de manera inalàmbrica? O sigui, que s'ha acabat adonar-se a mig matí que estàs sense bateria i que t'has deixat el carregador a casa? Ara sí que es pot dir que hem entrat al segle XXI. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, Scaramouche, will you do the fandango? Thunderbolts and lightning. I avui saludem a una dona molt potent, és l'Anna Fornés, directora de la Fundació Factor Humà. Què tal, com estem? Bona nit.
Bona nit, Chantal. Gràcies.
Explica en mig minut, ho faig més difícil. A què es dedica la Fundació?
Vinga, a intentar que les organitzacions tinguin una mirada més humana, és a dir, que posin a les persones al centre.
Els recursos humans, les persones...
No t'agrada aquesta
paraula. No. Quina paraula és la que t'agrada?
Persones. Gestió de persones, que tampoc és fantàstic, però en tot cas ja no recursos humans.
Gestió de persones, de talent. Podem parlar de tecnologia, de futur, de robots, d'inversions, però si oblidem la gestió que deies de les persones, és el primer pas al fracàs de moltes empreses?
Sí, està demostradíssim. Crec que fa poc vau parlar sobre els estudis aquests que parlen Gallup, etcètera, del tema del compromís de les persones. És la gran preocupació, perquè després d'una gran crisi que sembla que estem superant, no? Però que tampoc ha deixat realment coses molt dures, no? Ha deixat uns nivells de compromisos molt baixos a les organitzacions, perquè hem hagut de demanar molts esforços, han passat coses molt contundents, algunes no gens ben fetes, i tot això té repercussions. Aleshores, el nivell de compromís és baix a les organitzacions, i aleshores, com pots aconseguir que les coses realment funcionin, i a més, amb tot aquest entorn tan disruptiu en el que estem, com pots aconseguir que les coses canviïn i ens adaptem tots si no estem amb ganes d'adaptar-nos, per exemple, no? Ens hem d'adaptar tots.
Clar. Per tant, s'ha d'adaptar, cal ser flexible, sí. I l'any passat vau fer el primer baròmetre de la Fundació Factor Humà perquè les organitzacions s'autoavaluessin, sí. No? Quines conclusions em diries que vau treure? Progressa adequadament o cal millorar? I quins aspectes serien, no?
Sí. A veure, el baròmetre és una eina gratuïta que estem oferint a qualsevol mena d'organització que vulgui analitzar com està fent la seva gestió de persones. Aleshores, fins al moment, o en el moment que vam tancar ara fa uns mesos per poder elaborar el primer informe, havien contestat 86 empreses, perquè és una reflexió bastant potent i diguéssim que no es fan 5 minuts. Però en tot cas, les conclusions, i parlo d'empreses que sí volen posar les persones al centre, per tant ja estan sensibilitzades, doncs ens diuen que hi ha molt camí a fer en moltes coses. No? Quines? Temes d'equilibri, benestar personal i vida professional, que és una gran preocupació en aquests moments, no només perquè les noves generacions són molt diferents, sinó perquè tots volem tenir millors vides. Això hi ha camí per recórrer. El tema d'igualtat d'oportunitats, que també és un tema molt en aquests moments molt present a tot arreu, i la diversitat és que encara aquí hi ha encara més feina. Vull dir, com a dada, les empreses petites han fet coses, només un 39%, i un 60% de les grans n'han fet. Imagina't el recorregut que hi ha, no? Una empresa petita, que és el teixit del país, moltíssim recorregut, en empresa més gran, com és normal, no tan recorregut, però també déu-n'hi-do, no? Hi ha gent que... hem vist, per exemple, com 33% diu clarament que no té mecanismes per assegurar la igualtat de gènere en l'alta direcció, que és una de les coses que com a fundació ens preocupa, no? Si no hi ha dones a l'alta direcció, realment s'està perdent molt talent, i ja heu parlat també al programa d'aquests temes, ho he vist, eh? Que la innovació, s'aposta per la innovació, però també aquí és molt important fer aliances amb clients, proveïdors, clústers, és a dir, hi ha molta cosa a fer, moltes coses positives, per suposat, però, ens agrada veure que les empreses estan entomant aquesta eina com una manera de dir, volem millorar,
clar,
i on posarem foco l'any que ve.
Queda molta feina per fer, deia una llarga llista l'Anna, i el tema de la igualtat l'hem tocat, hi ha la teoria, no? Però la voluntat sovint queda a vegades amb bones intencions i prou, no? S'hauria de fer alguna cosa més que una bona intenció. No sé si estàs d'acord que potser al final s'hauria d'arribar a les sancions perquè canvien algunes coses.
Mira, hi ha estudis ja que diuen que si no hi ha canvis una mica contundents, que malauradament només venen a través de lleis, sancions o inclús de coses que potser fa uns anys ningú veiem o veiem molt poca gent, i ara cada vegada hi ha més gent que ho veu, que són les quotes, és que si no fem coses una mica contundents, passaran 100 anys i continuarem estant com estem.
Sí.
Perquè cada any només crec que és com són 6 minuts de més que els homes fan a casa, que no deixem... És a dir...
Només 6 minuts? Aquesta edat no la tenia.
Bueno, és tremenda. O sigui, és a dir, com les... encara les diferències que hi ha, i no dic que tota la culpa sigui dels homes, perquè no m'agrada gens parlar ni de culpa, ni de...
I no es pot generalitzar, sinó, perquè cada persona és un món, eh?
Perquè, per exemple, hi ha empreses que no estan permeten que els homes facin de pares. Error gravíssim, eh? Vull dir que moltes vegades els homes tampoc poden, perquè l'entorn tampoc els hi facilita, no? Però, en tot cas, les dones hem entrat a tope a la feina i els homes no estan entrant gaire en les tasques de cura de fills, de les cases i dels pares. Per tant, això està creant uns gaps i unes vides a les dones. La dona espanyola és la més estressada d'Europa. També hi ha moltes dades que ens ho estan dient.
Titular, eh? La dona de l'estat espanyol
és
la dona més estressada d'Europa.
Sí, sí, sí.
Déu-n'hi-do. Per cert, fa uns dies vau fer el que diu la trobada màxim representants amb totes les organitzacions que formen part de la vostra fundació, i allà el Josep Roca, del celler de Can Roca, va parlar de revolució humanista.
Sí.
A nosaltres ens agrada aquesta paraula, revolució. Què vol dir aquest adjectiu humanista que va dir ell?
Sí, impressionant. Quan nosaltres portàvem, era el segon any que observàvem què estava fent el celler, perquè teníem pistes molt positives, però nosaltres fins que no descobrim que realment és real, en el sentit de que vam poder arribar a parlar treballadors treballadors, becaris, vull dir, hem pogut parlar amb molta gent, inclús amb la psicoterapeuta que els està ajudant des de fa 4 anys, l'Aima Puig, vam poder realment veure que tot el que estàvem llegint i tot el que estàvem ja escoltant en alguna conferència d'ells, ostres, és absolutament real, no? I aleshores, coincidint amb que ells des de fa 2 anys estan, o 3, començant a parlar molt d'aquest tema de la revolució humanista. Un cas de revolució, o què estan fent, per exemple, doblar plantilla, és a dir, fer torn al matí i torn de nit, perquè siguin 8 hores de feina, no 14 com a tants entorns d'hostaleria, i per tant, doblant plantilla, estan podent facilitar que els seus equips puguin tenir vida personal.
Uh-huh.
Val? Per tant, perquè bueno, van començar a veure...
Això doncs, el celler de Can Roca.
Això el celler de Can Roca en un entorn tan hipercompetitiu com el que ells estan. No? Llavors ens va semblar una dada espectacular, igual que han decidit ja fa temps, 3 anys, tancar els dimarts a la tarda, perdó, al migdia, deixar de facturar el que es guanya en un servei al migdia, per que les persones es formin. Uh-huh. Per tant, una aposta fortíssima per les persones, pel seu desenvolupament, pel seu autoconeixement, per fer un equip real, no? I perquè se sentin realment que es formen part d'un engranatge on tot es compten. No?
Ell deia, el Josep Roca, m'agrada pensar que caminem cap a un món on es valorin els intangibles de les empreses, sobretot, oi?
Sí, sí. Aquest tema, ell deia, és més important, no? Què fem i com fem les coses, el sentit... és una mica filòsof, el Josep, ens va deixar tots estan impressionats amb el seu discurs, d'uns 35 minuts, no?
Uh-huh.
Entren en molta profunditat a parlar del tema de la persona, eh? És una cosa que no és gens habitual trobar-te.
Uh-huh. Recomanem també aquesta conferència que va fer la Fundació Factor Humà, també. Hi ha una frase molt interessant, que us deia, diu, hem tingut la sort de ser 2 vegades el número 1, i amb aquests rànquings te n'adones de la banalitat de l'èxit. L'èxit t'entabana i crea immobilisme creatiu. Bona aquesta frase, eh?
Sí, sí, realment impressionant veure com persones que estan a tant al nivell, no? Doncs una humilitat que et deixa quasi que costa de creure, no?
Uh-huh.
I no, és absolutament real, és fantàstic veure com això, no? Com no se'ls han pujat els fums i com a més volen anar una mica amb aquesta idea de la revolució humanista, de dir, escolta, a veure si també procurem, no?, que un entorn, un sector tan dur com el de l'hostaleria i dels serveis i tot això també millori, no?
Uh-huh. Doncs ens agrada molt la feina que fa la Fundació Factor Humà, us recomanem que seguiu la seva bona feina, si sou empreses, emprenedors, podeu llegir tota aquesta informació que tenen, aquest baròmetre molt interessant, i que seguiu pensant sobretot amb les persones, no amb els recursos humans, i que intentem estar a gust a les empreses, treballant, i que hi hagi aquest temps també necessari.
Sí, per això us recomanem molt la web factorhumà.org. Aquest nom és molt buscat, Factor Humà.
Molt bé. Moltes gràcies, Anna. Felicitats.
Moltes gràcies, Chantal.